Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues nosotros ya estamos de nuevo aquí, gracias por sintonizarnos una vez más. Como cada semana estamos en Café Classic, un programa que hacen posible en la parte técnica Sarizorio, con la ayuda de Yanino Clemente, y en la dirección y al micrófono Javier Aloy. Así pues, recibid de todo el equipo de Café Classic nuestros más cariñosos saludos. Y como es costumbre, emitimos en el dial 102.5 de la FM y también estamos, como no, en internet, en radio.upv.es. Y en nuestra web podréis encontrar los podcasts de los programas para poder escucharnos en cualquier momento. Y si queréis contactar con nosotros, pues es muy fácil. Solo tenéis que escribir a nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S, rtv@upv.es. O bien nos dejáis un post en nuestro muro de Café Classic en Facebook, que por cierto va creciendo cada semana. Así que muchas gracias a todos. Y en nuestro programa de hoy recibimos de nuevo a Enrique Alcácer, estudiante del Conservatorio Superior de Música de Valencia, del que ya os comenté que además de cursar la asignatura de estudio de Radio Clásica, está terminando sus estudios de especialización en canto, precisamente en la voz de barítono. Enrique, benvingut. En el primer programa que ens portares, ens deleitares amb els ocells i la música vocal i vares prometer que ens faries una segona part.
Així és, Javier. De nou torne al teu espai radiofònic per a concloure, com vaig prometre a tu i a la resta dels nostres oients, la sèrie que vas dedicar a les aus. En aquesta ocasió serà música instrumental i els ocells, perquè, com recordareu, l'última intervenció meua sigui dedicada també a les aus, però sobre música vocal. Avui tindrem un programa molt dispar en tant a compositors se refereix. Ens hem deixat a molts altres autors que tractaven el tema d'avui, com per exemple Rameau, Tchaikovsky, Sibelius, Respighi i un llarg, etc. I com segurament per falta de temps no hi haurà una altra tercera part, he volgut incloure obres menys conegudes del repertori de música dedicat a aquests meravellosos sers que tant ens alegren quan anem al camp o mirem al cel. Per obrir boca, ens n'anem a l'edat mitja amb el Pelicà, obra instrumental del segle XIII del rei Teobald I de Navarra, conegut com el trobador per la seva fama de poeta que ja va tindre en la seva època i que en la història ha confirmat. Nascut el mateix any de la mort del seu pare, o siga, el 1201, Teobald fou nomenat comte de Xampanya aquell mateix any. Inicià una regència que durà fins al 1222, any en què feu 21 anys. El seu apassionat amor per la reina de França, Blanca de Castella, qui va aprofitar l'oportunitat per manipular la política, va inspirar les seues cançons i poemes que havia pintat en les parets dels seus palaus de Troyes i Provence. Això li va valer l'epítet de trobador. És autor de 71 composicions diferents, incloent 37 cançons d'amor, en la qual mostra un gran virtuosisme tècnic i verbal, on gaudix de xocs de paraules, metàfores i alegories, i en alguns de les seues obres una ironia cap a assumptes cortesans. Teobald de Xampanya és el més cèlebre trobador del seu temps. Serà el proper segle lloat per Dante com un precursor en el seu De vulgari eloquència. Amb la interpretació de Matthew Spring a la viola de Roda, vos deixem amb el Pelicà de Teobald I de Navarra.
Thank you.
Continuem ara amb Le Rossinyol, un anònim francès del segle XVI. No he pogut aconseguir més dades ni informació d'aquesta peça, ja que preparant el programa d'avui, casualment l'he trobada a internet. I com m'ha aparegut una peça tan delicada, m'agradaria compartir-la amb tots vosaltres. Interpretat per Katia Ferholz-Bernecker, Andreas Koch, a les guitarres barroques d'11 cordes, vos deixem amb Le Rossinyol. El concert per a violí en la major Rion 335 d'Antonio Vivaldi en Anglaterra fou titulat El concert del cucut, que pertany al xicotet grup dels seus concerts que poden denominar-se onomatopeic, des de la imitació familiar de sons a l'aire lliure, caderneres, rossinyols, una trompa de correu, bufits de petxines marines, etc. En les seues memòries, i més tard en la seua General History of Music, Charles Burney relata com en la seua joventut aquest concert per a violí havia sigut el més meravellós i encantador concert campestre. I com Thomas Woodcock, germà del famós flautista Robert Woodcock, fou enviat per tot arreu per interpretar-lo. Va ser imprès sols per a violí, a Londres, el 1717, i va tindre diverses reedicions. Es conserven manuscrits a Oxford, Estocolm, Uppsala i Trondheim. Una variant d'aquest concert, Rion 335A, supervivent a Ancona, té de títol El Rossinyol. I us es pregunta si el cucut no és una lliure traducció de la mateixa paraula. Certament, les imitacions del cant de l'ocellet no explota l'interval familiar d'una tercera. Si els moviments externs són més lleugers, el curt lent moviment que intercanvia en la major a mi menor té un cert encant nostàlgic. Escoltem el tercer moviment allegro del concert per a violí en la major Rion 335, El cucut d'Antonio Vivaldi, a Andrew Manse al violí i l'Academy of Ancient Music dirigit pel recentment desaparegut Christopher Hogwood. Thank you. Georg Friedrich Händel, en la seva maduresa creativa, va compondre una gran quantitat de concerts, solistes, grossi, a due cori, per als entractes de les seues grans obres corals. Durant els anys 30 del segle XVIII es va consagrar, en primer lloc, a la composició d'oratoris dramàtics en anglès, com Atàlia i Saül. I en segon lloc, aquestes obres instrumentals, interpretades al costat dels oratoris, entre els quals es troben alguns dels seus més importants concerts. Els concerts per a solistes dels opus 4 de 1736, 5 per a orgue i 1 per a arpa, i els 12 concerti grossi de l'opus 6 del 1739, i els 6 concerts per a orgue de l'opus 7 d'entre 1740 i 1751 aproximadament. Entre els seus concerts per a orgue solista està el concert per a orgue número 13 en fa major, HWV, 295, denominat El Cucut i el Rossinyol. Aquest concert va ser executat per primera vegada el 1739 com a entreacte del seu oratori Israel a Egipte, i la seva estructura de 4 moviments comporta una doble repetició de larghetto allegro, atès que Händel va evitar les rigoroses tècniques contrapuntístiques de la seva època i va basar la seva música en estructures més senzilles, d'acord amb les seues pròpies creences estilístiques. Acte seguit, i així en Cafè Clàssic, escoltem el segon moviment allegro del concert per orgue número 13 en fa major, El Cucut i el Rossinyol, de Georg Friedrich Händel, amb l'Amsterdam Baroque Orchestra i Ton Kaufmann a l'orgue i a la direcció. Thank you. Sis quartets de corda Opus 64 de Haydn van ser els últims que va escriure dins de la protecció de la cort d'Esterházy. Durant la seva realització, a Haydn li van ser concedida una pensió i la llibertat de viatjar a Londres, on va ser adorat com el més gran compositor viu. L'Opus 64 poden considerar-se l'últim que va escriure per a l'entorn tradicional de música de cambra, que es caracteritza per la intimitat i els matisos. Els quartets finals d'aquesta sèrie van ser composts amb els concerts de Londres en ment, i la música mostra un canvi grandiós corresponent en l'estil cap al públic. Cadascun dels quartets Opus 64 demostra un domini madur de Haydn en la forma que pràcticament va inventar. El quartet de cordes Opus 64 número 5 en re major, la Losa, és probablement el més popular dels 83 quartets de corda de Haydn. El cantar de la melodia del primer violí en el primer moviment va inspirar el títol més comú, la Losa. Encara que cadascun dels quartets de Haydn és únic en caràcter i construcció, la Losa és un perfecte representant de tot el gènere. Igual que la majoria dels quartets de corda al llarg de la història de la forma, els seus quatre moviments proporcionen un entreteniment superior en quatre actes, encertadament descrits per Paul Epstein com una història, una cançó, un ball i una festa. El primer moviment està en forma de sonata concisa amb el tema de la Losa, una progressió hàbilment elaborada d'efectes rítmics, un desenvolupament ferm i una insòlita doble recapitulació per a una conclusió plenament efectiva. La popularitat del quartet és igualment deguda a l'accessibilitat quasi immediata dels seus afamats temes musicals, predominantment modelades en clares estructures concises d'una forma ternària simple A-B-A. Escoltem el primer moviment Allegro Moderato del quartet Opus 64 número 5 en re major, la Losa, en la versió dels Hagen Quartet. Thank you. El segon moviment del concert per a piano número 3 de Béla Bartók està basat en el moviment lent del quartet per a cordes número 15 en la menor, opus 132 de Beethoven. Aquest és el famós moviment en el qual Beethoven canta un himne de lloança després de veure's recuperat d'una greu malaltia. Tal vegada Bartók confiara l'esperança que el compondre un himne similar poguera significar que ell també es recuperaria. Tots dos moviments comencen amb temes quasi idèntics, amb les cordes, que entren de dalt cap avall. Aquest material s'alterna una altra vegada en tots dos moviments amb l'himne pròpiament dit en blocs d'acords. L'himne de Bartók sempre està en el piano i en el seu parentiu amb el de Beethoven. És més de caràcter espiritual que melòdic. Igual que en el moviment de Beethoven, el concert avança cap a una segona part completament en contrast. Tots dos compositors van optar per juxtaposar l'austeritat de l'himne a una música sumament ornamentada, molt més mundana. Bartók va recórrer a alguns cants d'ocells que havia anotat 2 anys abans de la composició del concert a Carolina del Nord. Després de la secció de cants d'ocells, l'himne retorna en una versió ornamentada, igual que en el quartet de Beethoven, on l'himne de lloança és elaborat en la seva aparició final. Escoltem l'Adagio religioso del concert per a piano número 3 de Béla Bartók en la legendària versió de Goethe-Handa al piano, l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín dirigits per Ferenc Fricsay i per a tots els nostres amics de Café Clàssics. On Hearing the First Cuckoo in Spring és un xicotet poema sinfònic compost en 1912 per Friedrich Delius, que es va interpretar per primera vegada en Leipzig el 23 d'octubre de 1913. És la primera de dues peces per a petita orquestra, on la segona peça és Summer Night on the River, a pesar que aquestes dues peces s'han interpretat durant molts anys per separat, tant en enregistraments com en sales de concert. L'obra s'obri amb una seqüència lenta de tres compassos. El seu primer tema és un intercanvi de trucades de cucut, primer per a oboè, després per a cordes dividides. El segon tema està escrit per als primers violins i va ser pres d'una cançó folklòrica noruega, In Ona Valley. Aquest tema també va ser citat per Edvard Grieg en una de les seues 19 cançons populars noruegues, l'opus 66. El clarinet torna al tema de la cridada del cucut abans que la peça acaba de forma pastoral. Escoltem On Hearing the First Cuckoo in Spring a la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Sir Thomas Beecham. Com a persona molt creient que era, Olivier Messiaen va dir que els ocells eren els instruments més perfectes de la creació. La majoria de les seues obres estan impregnades de referències a multitud d'ocells que, recorrent el món, anava transcrivint el seu cant i musicant-lo per a les seues composicions, com, per exemple, Catalogue d'Ocieux, Le Merle Noir, Réveil des Ocieux, Ocieux Exotique, de Canyon Ocetual i el quartet per a la fi dels temps, obra en la que ens centrem. Aquest quartet va ser escrit i estrenat en el camp de concentració d'Stalag 8 a Görlitz, on Messiaen es trobava en règim de presoner de guerra, després de ser capturat per les tropes alemanyes. La plantilla es correspon amb l'instrumental disponible en aquell moment: violí, clarinet, violoncello i un vell piano vertical desafinat tocat pel propi Messiaen. Això explica la singularitat d'aquest tipus de plantilla en el conjunt de l'obra del seu autor, que tampoc va conrear el gènere camerístic. Va ser estrenada el 1941 davant d'una audiència de 5.000 persones i guàrdies de presó. Escoltem el primer moviment, la litúrgia de Cristall. L'autor escriu sobre aquest moviment: entre les 3 i les 4 del matí, el despertar dels ocells, una merla solitària, pot ser que el rossinyol, envoltats per una esplendor sonora, un halo de trinats perdut a la part alta dels arbres, el silenci harmoniós del cel. En aquest moviment, el cant dels ocells són realitzats habitualment per violí i el clarinet, tenint així una significació més definida que en altres obres. Els ocells l'il·lustrarien, segons el propi Messiaen, el cel, el lliure vol dels àngels, la llum, el contrari del temps. Yvon Loriot al piano, Christophe Poppen al violí, Manuel Fischer Dieskau al cello i Wolfgang Meyer al clarinet ens interpreten per a tots vosaltres Litúrgia de Cristall del quartet per a la fi del temps d'Olivier Messiaen. Per què imitar ocells en la música quan es poden escoltar en plena natura? El concert per a ocells i orquestra de Rautavaara, així subtitulat i datat de 1972, utilitza cants d'aus gravades durant tota l'obra, donant un pas més enllà de l'idea de Respighi. El compositor finès nascut a Helsinki el 1928 es va dirigir en una excursió molt prop del cercle àrtic i a les maresmes de Liminka, al nord de Finlàndia, per a gravar una gran quantitat de cants d'aus. Escoltant l'obra és com entrar en un paradís aviar del nord d'Europa, amb el cant melodiós de les saloses tan inoblidable com els cants dels cignes migratoris. En aquesta ocasió, els cants dels ocells es superposen amb una partitura orquestral exuberant. I ja per a finalitzar el programa d'avui, ens acomiadem escoltant The Bog, primer moviment de Cantus Arcticus, d'Eujonuhani Rautavaara, a l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio de Leipzig, dirigida per Max Pommer. Fins un altre, amics, i que sigueu molt, molt feliços. Thank you.
Doncs moltes gràcies, Enric, per la teva col·laboració. Segur que has gaudit preparant aquest programa. Almenys nosaltres hem gaudit moltíssim escoltant les teves explicacions i les músiques que ens has proposat. I a tots vosaltres dir-vos que vos esperem la propera setmana. No falteu. Escriviu-nos per a contar-nos el que vos ha paregut el programa d'avui. I, per supost, que vos esperem així, com sempre, en 7 dies. I ja sabeu que la música és l'excusa, així que busqueu la bellesa.
Café Clàssic con Javier Aloy.